Desmuntant Europa.
Croàcia és l'últim país que va ingressar al club comunitari el 2013. Forma part de la ruta dels Balcans, la via que utilitzaven els refugiats per arribar a Europa abans que quedés tancada arran del pacte migratori entre la Unió Europea i Turquia. Com la resta d'Europa, Croàcia no és aliena a l'augment dels moviments d'extrema dreta.
Mirades des d'un continent descol·locat.
Srećko Horvat, 34 anys, filòsof, escriptor i activista polític croat. Se'l coneix com una de les veus més destacades de la seva generació. Va viure exiliat a Alemanya durant la primera infantesa i va tornar a Croàcia el 1991, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil de Iugoslàvia. Mireia Sala l'ha entrevistat al CCCB, on ha participat en unes jornades de debat sobre el futur d'Europa.
Srećko Horvat, bon dia. Tenint en compte que els partits d'extrema dreta cada vegada tenen més seguidors, com veus el futur d'Europa?
Penso que el futur d'Europa, si no som capaços de canviar i reaccionar ràpidament, és molt fosc. A conseqüència de la crisi de refugiats tenim nous murs, des d'Hongria fins a Calais. S'ha suspès l'acord de Schengen, l'increment del nacionalisme, l'increment de l'extrema dreta, de la xenofòbia. Després també hi ha el Brexit, que és el primer pas en la direcció cap a una possible desintegració de la Unió Europea. Aquest 2016 ha acabat amb l'elecció de Donald Trump als Estats Units i ara venen les eleccions a França i a Alemanya. A les eleccions de França hi ha una gran possibilitat que la candidata de l'extrema dreta, Marine Le Pen, no només passi a la segona volta, sinó que es pot convertir en la presidenta de França. I com sabeu, és partidària que França abandoni la Unió Europea i això seria l'últim clau al taüt de la Unió Europea.
En el cas de Croàcia, que és un dels països de la ruta dels Balcans, què en pensa la gent de la crisi dels refugiats?
Bé, a Croàcia, Sèrbia i Eslovènia, com sabeu, desgraciadament encara tenim present la guerra dels anys 90. Per tant, la primera reacció de la gent del carrer va ser la solidaritat. Jo recordo que quan va arribar el primer tren amb refugiats a l'estació central de Zagreb, la primera reacció va ser anar-hi per portar menjar i roba, i molts ciutadans van fer el mateix. Fins i tot n'hi havia que portaven els refugiats amb el seu cotxe des de Zagreb fins a la frontera. Però el que va fer l'Estat va ser molt decepcionant. Va començar a construir murs. Primer ho va fer Hongria, amb Viktor Orban, i després altres estats dels Balcans van reaccionar igual, perquè quan comença un, els altres ho copien. I avui, un any després, a Sèrbia, tenim en un magatzem vell a prop de l'estació central de Belgrat milers de persones malvivint a 10 graus sota zero. I això no només passa a Sèrbia, sinó a tota Europa. Jo he visitat diversos camps de refugiats passant per Calais, a França, o Idomeni, a Grècia. I el més preocupant per mi és que aquesta situació s'acaba normalitzant.
Pel que tinc entès, a Croàcia no hi ha representació de l'extrema dreta al Parlament.
Sí, sí que n'hi ha. La situació és fins i tot pitjor perquè tenim una situació que jo n'hi dic d'extrem centre. És a dir, no es necessiten partits d'extrema dreta si en tens d'extrem centre. Què vol dir això? El govern actual de Croàcia, només en un any, ha fet el que a Alemanya n'hi diuen Kulturkampf, que vol dir una guerra contra la cultura. Ha tancat diversos diaris independents, fins i tot la versió en croat de Le Monde Diplomatique. No financen festivals independents, no donen les ajudes públiques que acostuma a donar el Ministeri de Cultura, ni els meus llibres, ni els llibres de Yanis Varoufakis o d'altres. És a dir, tenim censura. Tenim la pitjor classe de revisionisme històric perquè Iugoslàvia, de la qual Croàcia formava part, va ser construïda per un moviment antifeixista i avui es torna a celebrar el règim dels Ustasha. És a dir, tenim un revival del pitjor del segle XX. I penso que això és el pitjor. Si prenem Hongria com a exemple, El problema no és el partit d'extrema dreta Jobbik. El problema és el primer ministre Viktor Orbán, que fins i tot és més d'extrema dreta que el partit d'extrema dreta. I això passa a tota Europa. Mira Erdogan, mira Orbán, mira Le Pen, que podria arribar al poder. Tenim un extrem centre que és ideologia d'extrema dreta més neoliberalisme econòmic.
Croàcia és l'últim país que va entrar a la Unió Europea el 2013. Com ho veu, 4 anys més tard?
Point of view, 4 years afterwards.
Let me remind you that Croatia is the record holder when it comes.
Deixa'm recordar que Croàcia té el rècord de baixa participació al referèndum sobre l'entrada a la Unió Europea. A Hongria hi va haver una participació del 45% i Croàcia va ser del 43%. Per tant, fa 4 anys no hi havia optimisme sobre la Unió Europea. I avui crec que estem fins i tot pitjor. I no només és un problema de Croàcia. També afecta els països de la perifèria, els anomenats PICs, Portugal, Irlanda, Espanya i Grècia, on Europa ja no es percep com a part de la solució, sinó com a part del problema. I no penso que això sigui una visió pessimista, perquè si perceps Europa com a part de la solució, aleshores no fas res, ets optimista, i Brussel·les ja s'encarregarà de tot. En canvi, si ho perceps com a part del problema, aleshores potser podem buscar una solució. Jo sóc pro-europeu, no anti-europeu. Sóc pro-europeu perquè el que em fa por és que hi hagi la tendència a tornar a l'estat-nació, com el Brexit, el que passa a França o altres països. Tothom es tancarà en ell mateix i es blindarà amb murs. I ja sabem les conseqüències de construir murs. Normalment és la guerra.
Dues preguntes més. Vostè pertany al moviment de Yanis Varoufakis, que promou la democràcia i la transparència a Europa. Heu aconseguit alguna cosa en aquest sentit o és més difícil del que semblava?
No, it's actually much easier than it seemed.
No, de fet és més fàcil del que semblava, en el sentit que només un any després, ara és l'aniversari del Diem, Moviment per la Democràcia a Europa, hem aconseguit tenir més de 50.000 membres a tota Europa i tenim presència en tots els estats membres, però també en altres països que no són de la Unió Europea, com Sèrbia o Turquia. Per tant, tenim membres a tots els països, a la majoria de les ciutats i fins i tot en alguns pobles. Hem posat en marxa una campanya per als refugiats, Stop the Deal, amb un advocat espanyol, per cert, per ajudar un refugiat del Pakistan, que és a Lesbos, anomenat Shabir, i amb això intentem aturar l'acord entre la Unió Europea i Turquia. Hem llançat una campanya perquè les institucions europees siguin més transparents. Hem construït moltes aliances amb partits polítics que van des de Die Linke, a Alemanya, fins als Verds, al Partit Laborista Britànic, o Podem, a Espanya, per exemple. Estem en contacte amb molts moviments arreu d'Europa, cooperatives, sindicats i amb molts intel·lectuals, com Noam Chomsky, Ken Loach, Brian Eno, Elif Shafak i altres. Per tant, quan posem tot això en comú, el que intentem fer és construir un nou moviment progressista i paneuropeu, perquè pensem que no es pot crear una solució o una situació millor només d'àmbit nacional. I amb això no vull dir que no sigui també important l'àmbit nacional.
Per acabar, en la conferència de vostè al CCCB parlava dels futurs d'Europa. Hi ha més d'un futur?
Sí, penso que no només està obert al futur, sinó que el passat també està obert. Això és el que podem aprendre de Walter Benjamin. I Walter Benjamin, a la seva tesi sobre filosofia de la història, deia una cosa molt interessant, i és que actuant sobre el present, canviant el futur, també canviem el passat. Què vol dir això? Pot sonar il·lògic, però què vol dir? Vol dir que si avui en dia tenim un revisionisme històric que diu que el moviment antifeixista no va ser un bon moviment, s'està canviant la història. I penso que hem de lluitar contra aquesta manera de veure el moviment antifeixista. O el mateix passa amb la Guerra Civil Espanyola. Cal entendre-la. interpretar-la i presentar-la correctament, que la gent lluitava contra el feixisme. I si som capaços d'explicar i interpretar bé la història, aleshores serem capaços de canviar el futur i aportar diferents futurs. Per tant, Europa no necessàriament va pel camí de l'absolutisme, l'autoritarisme, el populisme d'extrema dreta, el terrorisme i la guerra, sinó que Europa pot anar en direccions diferents. Barcelona n'és un bon exemple. Les ciutats rebels que estan apareixent a Europa, com Barcelona, Nàpols o altres. Les cooperatives a Catalunya són un bon exemple, que hi ha diferents futurs, diferents models econòmics basats en la solidaritat i l'intercanvi. També el fet que hi hagi gent que ajuda els refugiats és un signe que hi ha un futur diferent basat en la solidaritat i la igualtat.
A different kind of Europe which is based on solidarity and equality.
Okay, at least
bé, almenys acabem amb una conclusió positiva.
Seig Corbett, moltes gràcies.
Thanks a lot.
Desmuntant Europa. Mirades des d'un continent descol·locat.